Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom, com anem? Ja estem a mig novembre, la tardor avança, una tardor que ens ha mostrat la cara més lletja de la pluja, una cosa tan necessària i aleshores tan destructiva, segons com ens arribi. Per desgràcia ho hem vist a València en tota la seva cruesa. I parlant de cruesa, només ens faltava per rematar que a l'altra banda del mar tornem a tenir el pallasso de color taronja. Estimats i estimades, el feixisme avança. No sé si en sou prou conscients, però aquí també avancem. Avancem tot explicant coses i coses sobre l'òpera, que és el que ens agrada i ens omple. Jo almenys ho necessito per tal d'oblidar tota la negror que hi ha pel món. Vinga, anem per feina. Rocío García, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents. Us donem una cordial benvinguda al programa número 580.
Thank you.
amics i amigues oients, hem començat amb una sinfonia, la d'una òpera molt poc coneguda, però d'un autor molt conegut, potser el més conegut de tots entre els italians, Verdi. L'òpera Un giorno di regno, la seva segona obra, amb llibret de Felice Romani, estrenada a la Scala de Milà el 5 de setembre de 1840 amb un fracàs estrepitós. Tant que va estar temptat de deixar la composició, però al final, com sabeu, no ho va fer. El que sí que se li van passar les ganes va ser de compondre cap més òpera bufa, que és el que era Un giorno di regno, i no fou fins al final de la seva llarguíssima carrera, quan ja estava de tornada de tot i no havia de demostrar res, que va tornar lo còmic en Falstaff, però això ja va ser d'un altre planeta. La versió que hem sentit d'aquesta sinfonia o obertura és la del famós conjunt instrumental Europa Galante, sota la batuta de Fabio Biondi. Es tracta d'un nou enregistrament d'aquesta òpera, del qual en parlarem al llarg d'aquest programa. I ja sabeu que això no ho faig mai sol. Sempre necessito la presència del Divus Flammaricius, igual que un cec necessita el seu gos pigall. Bé, aquí no es tracta ni d'un gos ni d'un bastó, que consti. Benvingut, Albert Ferrer Flamaric.
Moltes gràcies. Escolta, ja saps que sempre et dono aquest premi a les presentacions tan originals i tan creatives. Avui l'òpera, per cert, també te la podries aplicar amb tu, esperant a tu que no sigui un giorno, sinó que sigui una llarga dècada.
Sí, esperem. Avui, tema únic, el nou enregistrament d'Un giorno di regno de Verdi, tot això i més al Aló Flamaric 58. Bé, esperem que més d'un giorno sí. Ara no arribaré als extrems de la Mirna, eh? Això t'ho dic jo, perquè d'aquí 42 anys jo calvo.
Bueno, no, home, no, que encara conserves un tofa.
Sí, home, sí, ara sí, però d'aquí 42 anys ja et tinc.
Si et fas transfusions de sang com el Mainat, encara hi arribaràs.
Sí, bueno, aquell el volia matar la dona. Per això. Escolta, tinc una curiositat, eh? D'on ve el cognom Flamaric?
Flamaric, bona pregunta. Ve, en principi, de la zona del Maresme.
Ah, sí?
I un besavi meu, sí. Bueno, el besavi Flamaric, venia de la zona de València. El que passa que jo crec que va passar una mica com la dona del Granados, que també es deia que era de València, però en realitat unes generacions abans eren de Catalunya, però havien anat allà. Va. També això,
sí, perquè... intercanvis.
Sí, jo crec que sí, perquè era Flamaric, però també al segle XVIII hi ha un parent que va fer un arbre genealògic i una investigació d'aquestes, i al segle XVIII a la zona de Calella, a la zona del Maresme, per dir-ho en general, trobes Flamariqui, també depèn de l'escrivà, de l'església, sí, però bueno, més o menys vindríem del Maresme, en principi català, ja no sé si italià, també.
Ja ens hem fet una idea. Bé, d'acord, sempre abans d'aprofundir el tema, sentim més música, que serà l'escena i cap de la marquesa del Poggio, a non mano ingannata, grave a cuore innamorato, se deca della Beethoven. Endavant.
Grave a cuore
El que no us he dit abans és el nom de la soprano que interpretava aquesta peça, una soprano que coneixeu bé, perquè és habitual a les temporades de la Foc. Donem la benvinguda a Tina Gorina.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per venir, perquè estem contents de tenir-te aquí, perquè bé, ets una de les protagonistes d'aquest CD, ara ho anirem explicant. I bé, doncs anem per feina. L'enregistrament és d'una discogràfica que es diu... Pot ser que sigui MKIDN?
Sí. Del festival, sí.
Sí, perquè és que clar, aquí hi ha moltes sigles i moltes coses, i no sé ben bé qui... Que des, això forma part d'una sèrie que se n'han fet d'altres enregistraments de Dita Chopin and His Euro Festival, no? I és de factura polonesa.
Mm-hmm.
I ara, explica'm, Tina, de què va tot això i per què l'Europa Galante i el Fabio Biondi hi estan ficats.
Doncs és curiós. Fabio Biondi fa uns anys que està gravant en aquest festival de Varsovia, Chopin and His Europe, totes les òperes de Stanislaw Moniuszko, que, com sabeu, és un compositor doncs, polonès molt, molt, molt prolífic i que va doncs, escriure molta, molta música. I ells doncs, el que volien era enregistrar-la i li van demanar a Fabio Biondi que ho fes. Llavors jo participo en un d'aquests enregistraments, que és Halka, que és l'òpera més coneguda de Stanislaw Moniuszko, però en versió italiana. Com sabeu, Biondi sempre també fa coses doncs, més aviat desconegudes, una versió que no s'havia fet fins aleshores, perquè sempre se fa en polac, i doncs, jo participo d'aquesta gravació en el paper de Halka, i bé, això va ser en el 2018 amb un gran èxit, perquè va ser un enregistrament nominat als Opera Awards i, i bueno, amb molt de rebombori. I el festival, doncs, al cap d'un temps, li demanen a en Fabio Biondi que volen que jo torni per gravar una altra obra. I en aquest cas me proposen fer un Giorno di Regno perquè és una obra que l'argument passa a Polònia. I és per això el motiu que ells volen gravar aquest títol.
Està bé.
Bé, deixa'm dir que l'enregistrament, a més, està molt bé a nivell orquestral. Ja hem sentit abans l'obertura amb aquests contrasts de color, amb una mena de criteris d'època, en aquest sentit, en el treball orquestral, no només en l'obertura, sinó en tot...
Perquè l'Europa Galante és una hip d'aquestes, no?
Sí, però, clar, això es nota, per exemple, amb els Sforzandi, amb qüestions de fraseig, que ara seria molt, molt llarg explicar, no? Amb els contrasts de color i amb aquesta trempera que hi dona, que realment fa una versió electritzant amb un equip globalment, diguem, encapçalat per la Tina com a marquesa i protagonista, però que també trobem la Bibi que a Genoa i, per tant, funciona en aquest sentit molt bé. A més, el llibret és un llibre-disc, té tot el llibret, que, clar, evidentment amb l'edició en polonès, però unes notes, tot el text, fotografies, és a dir, bueno, una edició realment de luxe, que hi ha una inversió i que es nota quan, allò que hem dit altres vegades, quan hi ha un país que aposta per la cultura i per difondre...
Quan hi ha pela,
doncs, sí, quan ja pela i inversió, doncs tens aquí un enregistrament que, a més, clar, del Giorno di Regno hi ha algunes gravacions amb DVD i amb CD, la més coneguda, la del Gardelli, però de les modernes a mi em sembla que...
És la que jo tinc al cap i... Clar, això el sé dels instruments d'època i l'altre no, sempre tinc...
Sí, la del Gardelli tenia un equip més aviat heterogeni, però li treu bastant suc. No, el que volia dir és que és de les gravacions modernes, jo crec que és una de les referències, és a dir, si has d'agafar tres gravacions del Giorno di Regno, que evidentment no estem parlant del Trovatore, n'hi haurà potser una desena comptant alguns DVDs i produccions que puguis trobar.
Sí,
aquesta jo crec que estaria entre les tres primeres, perquè a més ho posa World Premier amb instruments d'època, per tant, hi ha aquest treball darrere, molt, molt interessant.
Molt bé. Bé, ara sentirem el trio Bella Speranza in Vero, amb els personatges de la marquesa, Giulietta, que és Bibi Cageno, i Eduardo, que és Giulio Peligra.
No.
Bueno, sí, em volia preguntar sobre això del hip, de l'Europa Galante, que és un conjunt instrumental d'aquests d'instruments d'època.
Jo li volia...
A vosaltres us sona bé amb instruments d'època?
Bueno, sona una mica curiós, perquè sí, tens una mica aquesta estètica que per nosaltres s'aproxima més al repertori barroc i al Biondi. Clar, això és una de les preguntes que et volies fer. Com treballa el Biondi? Quines indicacions va donar-te, sobretot a nivell de fraseig o que escoltessis a nivell dels assajos i la gravació a l'orquestra? Perquè, esclar, ja ho dèiem, hi ha una sèrie de particularitats de tempos, de contrast de colors, de fraseig, sobretot en l'obertura, aquesta obertura que té molta influència de l'òpera francesa. Llavors, com treballa Biondi? Com es treballa amb el Biondi en general i específicament la música?
Mm-hmm. A veure, jo des de la meva experiència personal es treballa fantàsticament bé, perquè és una persona que respecta molt els cantants, que deixa respirar, que sempre intenta fer el més còmode possible el cant, en aquest cas un cant que no és fàcil, no? Que és molt enrevessat, que és molt agut en alguns trossos, que és molt greu en uns altres trossos i que necessita donar cura. Les indicacions, la veritat és que ell me va deixar bastant fer la meva, perquè al ser una partitura una mica greu, a vegades... Normalment, Verdi posa soprano en la partitura, però està gravada moltes vegades per mezzosopranos, no?
T'anava a preguntar perquè aquesta del Gardelli és amb la Cosotto.
Exacte, amb la Cosotto, que és meravellosa en aquesta gravació, m'encanta. I ja t'he dit, jo al principi no les tenia totes de dedicar sí al projecte per això, perquè era una mica més greu del que jo estava acostumada fins al moment de cantar. Llavors, ell me va deixar, tunejar-ho, diguem, entre cometes, amb cadences més agudes, amb finals amb pinyol, no? I tot això me va ajudar bastant a portar el greu que era el rol en si. Llavors, molt bé, és que les indicacions musicals són sempre lògiques, fantàstiques, i no hi ha res... que sigui fora d'allò, que és molt coherent.
Ens deies que el tema de les cadences són de la teva collita.
Sí.
Ens ho expliques una mica, perquè clar, sí que ens trobem a vegades amb el, no amb el gran repertori, però sobretot quan es fa barroc o segle XVIII, que hi ha algunes cantants, la Maria Hinojosa, per exemple, em consta que a vegades també les cadences no ha aplicat les que es feien tradicionalment, i per tant aquest punt és interessant.
Sí, potser el barroc te dona més joc, no?, per fer aquest tipus de composicions. Jo respecto molt... Jo sóc una cantactriu, no sóc compositora, ni vinc a versionar Verdi, ni res de tot això. Simplement que, en les cadences a tots els cantants se'ns permet un marge de canvi, no? I jo aquí el que he fet és no canviar a Verdi, sinó a vegades pujar una octava en les mateixes notes que ell tenia, o acabar a dalt en vés d'acabar a baix en la resolució de la cadença. Sí. No he fet masses virgueries, perquè ja us he dit que a mi no m'agrada fer de compositora, i sí que...
Has inclòs alguna llicència.
Exacte. Alguna llicència, alguna cadença entremig de la cabaleta, la cabaleta 1, cabaleta 2, allà sí que he fet alguna cadença, però tot sempre en l'estil i sense sortir de l'estil, no? Perquè...
Sense sortir de Verdi, sí. Molt bé. A veure, ara us proposo tot seguit sentir el dueto buffo Diletto Genero a Boine Vengo, que és amb els personatges del Barone, Hugo Gallardo, i el tesoriere Ricardo Novaro. Sentim-la.
Degnissimo, o mai ci sono, la vostra gioia degna di un trono.
ed io fastoso, d'esser mi sposo, sarei potato, che dir non so, ma d'un gran caso, t'informerò. Ero da parte, lasciamo il tazzo, presto ponetevi l'occhiali al naso. Ecco gli articoli del matrimonio, io sottoscritto Gasparo Antonio.
Barone inutile, lasciate star.
Certi articoli, vieni sapere, la dote eccetera, più dare la mente. Via che la cedula, stammi a schivare, via che la cedula, stammi a firmar.
Io la firmo.
Rider volete?
Parlo sul serio.
Che ne prendete?
Non tendo niente.
E se ne vanno?
Parlo un hit di questo comando.
Che sofferenza?
Non si può fare.
E qual ragione?
Perché? Perché? E vi ascoltiamo.
Sto ad ascoltare.
Il prender moglie disdice a me.
E a mia figlia voi rinchiusate.
La rinchiusa.
Non accettate.
Nemmeno questo.
Parate presto, presto, presto.
Ministro e principe, mi vuole il re.
Che sento, o nobili, alta figliei, figa l'avventuria, soffrire, dovrei, il sangue al cerebro, un parmi sento, le mani prudono, stanno qua. Le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
Come magnanima che si mi fai, scritto barbo, non mi scrivi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bagobili, non scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bagobili, non scusarmi fa.
Ma
lo stranissimo avvenimento,
le mani prudono, lo scanno qua,
mille bagobili, non scusarmi fa. Ministro e principe, mi vuole il re.
Sento, onori, alta miei, figli gravi in gioia, soffrir dovrei, sangue al cerebro, montarmi sento, le mani prudono, stanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo stanno qua, lo stanno qua, stanno, lo stanno qua,
fragment, per cert, amb aquesta influència. Aquesta òpera té molta influència de Rossini en alguns casos. Hem sentit abans el trio clarament rossinià. Aquí també tenim aquests efectes rítmics i aquest cansilabato típic de l'òpera bufa, tot i que és una òpera que té més elements potser donizetians, de l'Elisir, i que en alguns aspectes prefigura el Don Pasquale amb el tractament vocal i algunes qüestions rítmiques o dramatúrgiques, a part dels esquemes que podem trobar, per exemple, com en un surt ara, la moraleja en castellà al final de l'òpera.
La moral.
Sí, la moral. I això em recorda que amb la Tina ens vam conèixer fa molts anys, el març del 2008, que ha plogut des d'aleshores, amb un Don Pasquale que es va fer amb el Roger Alier traduint, i bueno, una producció que es va fer a Cornellà, traduïda al català. I això em porta a preguntar-te a nivell vocal i a nivell de caràcter, perquè és clar, sentint-te, que evidentment t'he escoltat en moltes altres ocasions, especialment amb aquells recitals Puccini extraordinari on cantaves una ària de cada, a part d'altres papers, però escoltant-te amb aquesta gravació m'ha fet pensar en la Norina del Don Pasquale, i llavors, aquesta marquesa com és? Com te l'has vist tu a nivell vocal i una mica perquè heu fet versió de concert, en aquest cas. Amb teatre no vau fer, no, aquesta producció escenificada?
No. És... Potser en el futur.
Potser en el futur. Però bé, en qualsevol cas...
Però hem d'anar a Polònia a sentir-ho.
Poder no, poder no.
Ah.
A Sabadell encara no sentirem.
No, a Sabadell no, però jo l'he vista representada, a Bilbao. A Bilbao m'han fet tutto Verdi durant anys i quan van fer aquesta i vaig anar-hi. És l'única oportunitat que tindré a la vida.
Com és aquesta marquesa?
Aquesta marquesa, a veure, jo vinc del repertori belcantià, llavors això és, forma part de, és un rol belcantià, i en aquest sentit estilístic jo no li trobo una diferència grandiosa amb el que ja havia fet fins ara, no? El que passa que, com us he dit abans, el ser un paper més greu, jo crec que és una tercera per sota de lo que jo estic acostumada a cantar. Llavors, en aquí... I jo vocalment tinc un abans i un després d'aquesta obra perquè vaig haver-me de fabricar algunes notes que jo no tenia. Hi ha uns las naturals greus, per exemple, que jo en aquell moment no els havia fet servir, no els havia utilitzat, per tant no me'ls havia hagut de fabricar. I en aquesta obra, que és veritat que això ho faig amb un any vista, o sigui, jo sé el mes d'agost de l'any anterior que això s'agravarà el mes d'agost, no?, del següent any. Llavors jo a un any vista doncs vaig agafar-m'ho molt, molt en calma i vaig agafar-ho tècnica per resoldre doncs aquesta primera octava i greus que jo no estava acostumada a fer servir. I sempre, bueno, sempre tens rols, no?, que són un abans i un després. Mm-hmm. Traviata, per exemple, és un rol que sempre fa un abans i un després d'una cantant. Mm-hmm. I aquest podríem dir que és el segon rol que me fa un abans i un després de mi vocalment. I llavors, doncs això, l'he preparat com si fos un paper belcantista com un altre, qualsevol, simplement que me va, doncs, això, obligar a fabricar-me unes notes que jo no havia fet servir encara.
I on estriba la major dificultat, almenys per tu, d'aquesta marquesa?
Si t'ho dic abans de prendre-la, en els greus. Després, cantant-te-la, és que és molt estirada, els concertants, i els conjunts són molt estirats. Llavors, el que és més greu són el duet, per exemple, amb el baríton, del segon acte, molt greu la segona ària del segon acte, la cabaleta, però la resta no és una dificultat enormèrrima. Ja t'he dit que és potser això, una tercera més avall de lo que jo cantaria normalment.
Molt bé. Ara sentirem, si us sembla, el finale del primer acte, que és Affidate a la mente reale. Escolta, una pregunta que jo... Aquesta és per tu, Albert. Per què va fracassar aquesta òpera?
Bueno, apunten...
Jo la trobo boniqueta de sí, música, la trobo.
Però apunten els budens i els especialistes una posada en escena així una mica mediocre i dels cantants. T'ho hauria de mirar, perquè
no recordo ben bé. I que
estava
una mica passat de moda, diguéssim.
Sí, clar, pensa que estem ja als 40, sí. Ha d'haver-hi que... un to semiseriós, que en certa manera els arquetips dels personatges ja...
Això que diuen ja que, bueno, que mentre componia l'òpera es va morir la dona, els dos fills...
Bueno, tot
clar,
això...
No era el millor ambient per fer una òpera bufa, però vaja, el resultat no
sí
és cap tragèdia, vull dir...
No, no.
És una òpera bufa amb una música... força bombollejant, no?
Sí, bé, aquesta estreta que hem escoltat, per exemple, és molt donizetiana,
sí.
No segueix aquell tipus de concert, encara que hi ha una mena de largo concertato, però tot plegat és molt breu, i és un d'aquells concertants ja una mica, aquesta estreta, ja no té aquelles dues parts, repetició amb el crescendo típicament rossinià, sinó que va més en l'estil d'algunes solucions que porta Donizetti. El cert és que als anys 40 ja, i ho veiem amb Don Pasquale, que pràcticament és de les darreres òperes, la sensibilitat romàntica començava a distar de l'estil bufo, però sí, és una òpera que té una bona factura compositiva i en tant. Aquest sentit, i sembla més per les qüestions de la posada en escena. També hi vam veure que no destacava molt. Hi ha moltes coses, per exemple, que recorden algun títol del Carlo Richter, o no em facis dir quin, perquè hi ha un CD d'òpera rara. Sí,
no.
Del Carlo Ricci.
No, Federico. I l'altre del...
No, Carlo, em sembla.
No, un es deia Federico. L'altre no em recordo, però no era Carlo, no.
Luigi.
Crec. Luigi. No sé, és igual.
Bueno, un dels italians Ricci. Que em feia pensar dir que bueno, sí, estàvem dins la convenció de l'època. Bona factura, però, bueno, sembla
però, bueno,
que no va acabar de...
Està hipodoler, no?
Sí.
Molt bé, molt bé. Bueno, i tu què en penses, Tina, d'això? De l'òpera aquesta en si?
Sí que és veritat, quan us sento parlar, sí que té alguns recitatius i algunes resolucions molt, molt d'un pasqualians, eh? És veritat,
bueno, recitatius
que...
en sec, típics sí. De l'òpera bufa. Mm-hmm.
Sí, sí.
Hi ha piano en l'orquestra, que és una cosa doncs, que ells han recuperat perquè era molt de l'època. No sé si ho heu llegit o ho posen en algun lloc, però el propi Biondi és el concertino d'aquesta gravació. Llavors ell toca i dirigeix en la gravació. Cosa que dificulta una mica pels cantants, a vegades, les entrades, eh?
Ja,
sí, sí, sobretot en els concertants, quan tot ha de ser super just i molt a tempo, no?
Molt bé.
Però sí que és veritat que és un estil així, molt...
Quantes vegades l'has cantat?
Doncs bé, aquesta gravació la vam fer durant 10 dies, per tant, l'òpera la vaig cantar 10 dies seguits en estudi de gravació. Després vam fer un concert...
Que és d'on surten les
fotos. Exacte,
d'on
surten les fotos i la gravació és entre el concert i les gravacions que es van fer durant els 10 dies, que ja servien d'assaig.
Molt bé. Ara sentirem aquest duo que esmentava la Tina, que entre la Marquesa i el Cavalier Belfiore, que és un baríton, en aquest cas Germán Olvera. Qui non posso il ver comprendre? Com veieu, estem donant més protagonisme a la nostra convidada. Sentim
Home.
Una diversitat de peces que interpreta ella. Vinga, sentim-lo.
Sta fermo e collera, vada men si vada. Vada ben di non cascar, vada bene, vada bene.
Vada ben di non cascar, 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 vada ben
Marchesina.
Sì, re, io sto con miei pensier.
Facilmente s'indovina. Voi pensate al cavalier.
Sì, sì, pensavo alla maniera, pensavo alla maniera di parer quelle costole.
Non farete passeggera gli ricordi donna amante.
Ozio sì, sto bene. Non morire.
Non lo credo.
Perdonate, risoluto mi trovate. Risoluto mi trovate.
Ella finge e ti conosco.
Vicino e lì
mi conosco,
vicino e lì
conosco.
Io sono la stuzzina fin dove tu va, ma la so lunga al paletar di te.
Anem, si fa no fa, sembla que anem acabant, encara tenim...
Sí, bueno, encara, bueno, deixa'm dir els intèrprets del CD, que són la Tina Gorina, Marquesa del Pocho, la Vivi Cagenó, que és la Julieta, Giulio Peligra, Eduardo, Germán Olvera, el Cavalier Belfiore, Ricardo Novaro, barítono baix, perquè hi ha un lloc que el diu que és barítono, un altre que diu que és baix.
Baix barítono, digui.
Dintre el mateix sí. Disc, sí, que és el Tesoriere, Hugo Gallardo, Barone Dickelbar, Pavel Tichonski, Conte Ibrea i Andrzej, que el Paquis és la presència polonesa, que també hi ha de ser, suposo, Del Monte, són dos personatges molt secundaris. Jo li volia fer una pregunta més a la Tina, que és... Què estàs fent? Estàs treballant força, oi?
Sí, vaig fent, sí.
A part de dedicar-te a la política...
Política de proximitat, que
sí,
aquesta
bueno,
és sana.
Municipal. És l'única que em dedicaria, perquè ets regidora de Cultura Santa Cristina d'Aro.
Exacte, sí, sí.
Veus? Mm-hmm. Tu ets la que manes, diu, bueno, hi ha pressupost o no hi ha pressupost?
No, és la que, per cert, deixa'm-ho dir, sí, facilita les coses en la meva evangelització per Catalunya de les òperes de la Foc. Vull dir que...
Per aquella zona. Molt bé.
Exacte, sí, sí.
M'agrada. A finals de temporada tornaràs amb la Foc, eh, Tina?
Sí, i tant, amb molta il·lusió, amb la Micaela de Carmen.
Amb la Micaela de Carmen, mm-hmm. Exacte. Bueno.
Escolta, deixa'm dir una última cosa. Bueno, que evidentment ella, aquesta marquesa, doncs la canta de manera espectacular a nivell de fraseig, a nivell de, col·locació, a nivell de color, a nivell de l'estilisme, de l'idiomatisme, amb un registre agut fantàstic, amb les ornamentacions, amb molta intenció, vull dir que realment fa una creació que per això us dic, siguem d'agafar tres gravacions d'aquesta òpera, una d'elles sens dubte seria aquesta pel conjunt, per els criteris d'època, però també perquè aquesta marquesa doncs ens dona la idea d'aquesta gran cantant que és latina, que no és perquè la tingui aquí al davant, sinó que ho he escrit en alguna ocasió, una veu doncs que es manté molt bé i que sempre és eficaç, saps que latina no et fallarà mai.
Exacte.
I per tant, com a cantant, en aquest sentit és del millor que tenim aquí a Catalunya i que no passa tan sovint que una cantant catalana pugui participar en un enregistrament i en un projecte d'aquesta dimensió.
Efectivament. Bueno, perquè jo això de la Halka que has explicat ja ho havia vist, que havia aquest enregistrament. No me'l vaig comprar perquè era italià.
Ja te'l portaré.
No!
Sí!
Però que el vaig veure i dic, hosti, estava en italià i jo el Halka me'l vaig comprar en polonès o un altre. Jo tinc, d'aquesta sèrie, tinc una altra òpera del Moniuszko que es diu Flis.
Flis. És la més curta, sí.
Que també està gravada amb aquest d'allò tan mono de color vermell. Escolta, faig l'argument de l'òpera ràpidament, perquè sempre em toca fer l'argument de l'òpera. Un giorno di regno, o sia il finto Stanislao. Un dia de regnat, o sigui el fals Stanislao. Això té un rerefons històric, que es refereix al rei de Polònia, Stanislao I Leksinski, que va perdre el seu tron, però va recuperar el 1733, perdent-lo de nou el 1736. L'òpera representa que som al 1733, quan el rei torna secretament a Polònia i deixa a França el cavalier Belfiore, que es fa passar per ell. Belfiore està convidat en el castell del baró de Kelvar, a la Bretanya, on transcorre tota l'òpera. Hi ha més gent allà, la Julieta, que és la filla del baró, que ha estat promesa al tresorer de la Bretanya, que és un vell, i la noia prefereix Eduardo, que és el nebot del nuvi, que és més jove i més maco. Un altre matrimoni no desitjat és el de la marquesa, que és una jove vídua relacionada, que té relacions amb el Belfiore, que s'ha de casar amb el comte Ivrea. La marquesa és neboda del baró, ja que el cavaller ha estat incapaç de comprometre's. Belfiore està preocupat per l'arribada de la marquesa, no fos cas que es bombés la seva falsa identitat, doncs tothom creu que ell és el rei de Polònia. Eduardo demana al rei, entre cometes, que el porti amb ell a Polònia per tal d'oblidar la dona que estima, però que s'ha de casar amb una altra. Arriba la marquesa, fingeix que no reconeix Belfiore, menys mal. Ell el vol provar proclamant el seu amor pel comte Ivrea. La marquesa vol ajudar la seva cosina Julieta i el jove Eduardo a viure plenament el seu amor. Belfiore fa una oferta al tresorer amb nomenament i tot, que implicaria el seu matrimoni amb una vídua rica. Aquest accepta ràpidament i, per tant, renuncia a Julieta. Quan el baró ho sap, s'ofèn moltíssim i el desafia a un duel. Per acabar-ho d'embolicar, la marquesa proposa el matrimoni immediat dels dos joves. Al final, tothom demana al rei que decideixi. El segon acte, la Julieta diu que la pobresa d'Eduardo fa que el seu pare suposi el matrimoni. Aleshores, Belfiore decreta immediatament que el tresorer cedeixi al noi un dels seus castells i una important suma de diners. El tresorer no li fa cap gràcia, però accepta per tal de no desairar el rei. El rei sempre entre cometes, perquè no ho és, però tothom s'ho pensa. La marquesa i Belfiore estan...
Això passa en més d'un país, eh?
La marquesa i Belfiore estan a soles, però aquest segueix sent incapaç de revelar la seva identitat. Ella, per picar-lo, insisteix en que es casarà amb Ivrea, però, finalment, Belfiore prohibeix el matrimoni per raons d'estat. Tothom està en plena confusió quan Belfiore rep una carta, que és del veritable rei Stanislao, i diu que ha arribat ja a Varsovia, per tant, l'allibera del seu paper i el nomena mariscal. Abans de deixar de ser rei, davant tothom, Belfiore decreta que Julieta i Eduardo s'han de casar. El baró consent i aleshores Belfiore llegeix davant tothom també la carta i revela qui és realment, tot expressant el seu amor per la marquesa. Tot acaba bé amb la perspectiva de dos matrimonis. Que bé.
Sí, sí, quin embolic, eh?
Tot i content.
Són autèntiques sitcoms,
és aquestes. És que aquestes obres d'aquella època hi ha cada llibret que dius tela marinera.
Sí,
perquè
sí.
Avui al Facebook hi havia un que deia «Coneceis esta òpera?» I era la gravació del com es diu, el Domino Noir d'Aubert, aquella de la Sumijó, que jo la tinc. Jo, dic, jo sí, dic, i la vaig veure al setembre a l'Òpera Còmic, precisament, i dic, música molt bonica, i argument tonto, però tonto de capirote, eh?
Sí, sí.
El que diumenge vaig estar a l'Auditori Nacional a Madrid a veure la... Es deia, això és una recuperació del segle XVIII, La cautela en l'amistat i robo de les Sabines, de Francesco Corselli, que és un italià que va treballar molts anys a Madrid, sí. I és una òpera, bueno, amb diàlegs parlats, eh? Però... No
òpera harmònica.
Perdó, dic que eren recitatius, en baix continu. Bueno, molt bonic a nivell de... Van fer aquests de los elementos. Mm. Molt bonic. Musicalment a mi em va agradar. Passa que moltes de capo que repetien i repetien això. És... Però l'argument era per agafar-te els cabells i dir... cridar i arrencar-te els cabells de tonto, burro... Bueno, infumable. Això passa moltes vegades.
Aquest Tino Giorno i Regno, si et fixes també, els noms també són arquetípics del sí. Gènere bufo. Apareixen marquesos, comtes, barons,
sí, tota la,
que són tota també objecte de burla, sí. I un Belfiore i un Eduardo i Julieta, que són noms arquetípics de personatge,
d'enamorats,
dels amants. Sí, sí.
Sí.
Un Eduardo és un nom de classe alta, sí, en aquella època.
Marquesa del Poig o marquesa viuda.
Sí. Sí. Sí, sí.
Amb la dignitat que tenen afegida les marqueses viudes.
Sí. A mi em va fer gràcia també quan vaig llegir el primer dia Marquesa Vídua, Marquesa sí. Del Poig, i dic, està recargolat això.
Jovine Vedova, aquesta és jove, es va quedar viuda, es devia casar amb un güelo, que era el marquès, sí. I es va quedar viuda jove.
I hereva,
i ara mano jo. I el Belfiore aquest que no acaba de decidir-se.
No, ho volia preguntar. Clar, més o menys... Bueno, cada any toca un projecte d'aquests. Ens pots avançar si l'any que ve cap on va... Sí, bueno, si en contacte amb tu, que seria un crim no fer-ho, però...
Hi ha un projecte, diguem, estant a l'aire, de fer l'escenificada. Aquesta.
Però un nou títol, no? Una altra gravació?
No, jo acabo de repetir Halka, ara mateix, bueno, abans de l'estiu he anat a Bialystok, que està que és la ciutat on resideix, és l'òpera d'on és el cor que grava, sí. aquestes òperes,
no,
de Moniuszko i de Verdi.
El cor filarmònic i d'òpera de Podlàsia.
De Podlàsia, sí.
Podlàsia, és una regió de Polònia, no?
Sí, està a la frontera del nord, és una ciutat doncs, que jo no coneixia, i just hi vaig anar abans de l'estiu, vaig fer Halka, llavors... El festival com a tal també ha canviat de mans de direcció artística, llavors exactament no sé quin rumb agafarà,
si volen,
però ja que dèieu abans lo dels diners, faré un incís perquè aquí trec la meva vessant de política. Jo sempre pregunto en els llocs quin PIB destina a la cultura, no?
Sí.
I clar, Polònia no és un país ric, no és un país ric, és un país
mitjanet. Sí.
Doncs li dediquen a la cultura un 6% del PIB.
Com aquí.
Llavors, clar, quan jo sé que aquí no arribem al 2, no? Doncs és el que te fa posar les mans al cap i dir, no és que hi hagi més diners, sinó que els empleen culturalment correcte.
Molt bé, doncs vergonya per noi.
Exacte.
Aquí hem acabat perquè no ens queda més temps. Moltes gràcies, Tina, per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Albert, tu, com sempre, i ja tu t'esperem el mes que ve, tu t'esperem un dia, no sé dir-te quan, però espero que tornis.
I tant.
I tots vosaltres, fins dijous que ve, d'aquí a 7 dies. Adéu-siau.
Contacta amb nosaltres o per a @radiosabadell.fm.